I és una jornada important, com van sent totes les que venen ara, que s'acosta al final, i sobretot ho són pel Barça i pel Girona. És la que comença avui aquesta jornada. El Barça, guanyant el camp de l'Alavés, en podria tenir prou fins i tot per acabar com a campió, tot i que hauríem d'esperar, això sí, fins demà. El Girona ha jugat bona part de les seves opcions per la seva banda al partit al camp del Valladolid, opcions de permanència. L'Alavés-Barça és a 10:15. A Vitòria ja hi tenim els enviats especials de Catalunya Ràdio. Comencem per la Marta Carreras. Bona tarda.
Bona tarda.
I no sóc l'Òscar, pot fer la pregunta igual. Bon temps per aquí, perquè aquí estem patint molt, eh?
Pues aquí també, estem igual, eh? De fet, aquest matí, quan marxàvem de Barcelona i quan hem aterrat, podríem ser al mateix lloc, eh? Que ara plou, que ara no plou. El que és important, però, és l'hora del partit i no s'esperen ruixats, però sí que fa fred i, sobretot, bufa molt el vent.
L'equip ja està instal·lat aquí a Vitòria per jugar contra l'Alavés, un partit que, fins i tot, això podria servir-li per tancar la Lliga.
Sí, han viatjat a mig matí, 18 homes, s'han dut Ernesto Valverde, bàsicament destacar l'absència a la convocatòria d'un home important, la d'Ivan Rakitic, que s'ha quedat a Barcelona. Hem de dir que tant ell com Busquets són els dos jugadors que, si veiessin una altra targeta groga, es perdrien el proper partit. Busquets va quedar-se a la banqueta dissabte passat i ara Rakitic es queda fora la convocatòria. I és que Valverde pensa aquesta setmana com un bloc unificat, eh? Té entre cella i cella aconseguir els 6 punts que necessita el Barça per ser matemàticament campió de Lliga, però sense desgastar excessivament l'equip de cara a la setmana vinent, que torna a la Champions.
I Valverde, com deies, vol enllestir com més aviat millor, no ha reservat ningú, l'hem sentit en roda de premsa, no sé què és el que ha destacat.
Doncs bàsicament aquest, eh? O sigui, és l'objectiu, en majúscules, des de fa dies que ho diu Valverde i demostra també en la manera que confecciona els equips que com abans es guanyi la Lliga, millor. I els jugadors, quan els hem sentit en zona mixta, també han expressat aquesta voluntat de guanyar la Lliga abans del retorn de la Champions per poder-s'hi centrar de ple. Per això, ara mateix, en aquests dos partits que queden abans que el Liverpool visiti el Camp Nou dimecres de la setmana vinent, el mal de cap de Valverde és com fer un equip de màximes garanties, però a la vegada gestionar els descansos perquè arribin en estat òptim a les semifinals.
Lo que queremos todos es ganar. Eso está en nuestra mano, el poder ganar el título. Entonces, es cierto que es un partido que nos viene muy seguido del anterior, que llevamos unas semanas intensas y es posible que haya algún cambio, desde luego.
¿Por qué?
Doncs pendents d'aquest partit contra l'Alavés, a Vitòria, com amb la Marta Carreras, hi tenim al costat el Ricard Torquemada. Ricard, bona tarda. Ara sí, Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
També estàs per aquí a Vitòria. I ara us deia la Marta, si algú pensava en rotacions, s'han acabat els experiments estil Oscar, no?
Home, sí. Si més no, avui. Ja veurem què passa dissabte.
Ricard, sembla que tenim algun problema amb el micròfon. No sé si amb la comunicació et sentim molt lluny.
Ara em sents bé?
Ara et sento perfectament. Ara sí.
Doncs dic que... Sí, dic que veurem què passa dissabte contra el Llevant, depenent d'una mica de les necessitats que tingui el Barça respecte a la Lliga i les rotacions cap a Liverpool. El partit de l'Osca va estar just al mig de l'eliminatòria del United i això condicionava. Avui encara no som en aquesta fase. És probable que avui Valverde repeteixi el bloc de dissabte i amb la idea que puguin descansar fins i tot el cap de setmana previ a Liverpool i, per tant, poder fer aquesta sèrie d'aquests dos partits del dissabte passat contra la Real Societat i avui contra l'Alavés, donar descans contra el Llevant i aparèixer a la Champions.
Per tant, no esperes canvis ni experiments. Davant es trobarà aquest Alavés, que encara està viu una miqueta a Europa, un equip d'Abelardo,
sí.
Que a Abelardo podríem dir que li va donar personalitat, tot i que ha anat una mica a menys. Que es trobarà el Barça avui?
Doncs es troba un equip que té lesionats, que té sancionats i que té algun mini conflicte intern, com per exemple la renovació d'Abelardo, que sembla que està bastant lluny, que el club voldria que continués, però que a ell sembla que no li interessa, perquè potser té altres horitzons, i això ha condicionat una mica aquesta recta final de temporada de l'Alavés, que va començar molt bé, que ha estat vivint a la zona europea, a places europees, però que en canvi fa la sensació que se li està fent llarga la temporada, llarga per arribar a competir per Europa, que era un objectiu que l'Alavés no contemplava a l'inici de temporada. Per tant, és una temporada excel·lent, gairebé diria que de matrícula d'honor, però sí que és veritat que ja fa dies que no està amb regularitat, que va fer algunes vendes al mercat d'hivern que l'han afectat esportivament i que arriba al partit contra el Barça, jo crec que amb la sensació que és un partit que li posa parèntesi, que d'aquí a final de temporada intentarà fer un sprint per lluitar per Europa. Per exemple, Caleri va fer la sensació que va forçar la groga per no jugar contra el Barça, altres jugadors que tenen molèsties és que avui no forçaran, és a dir, un Alavés que es prendrà el partit amb molta tranquil·litat, sense cap obsessió.
Però esperes un equip tancat al darrere o més alegria?
Sí, sí, jo crec que l'Alavés és un equip d'espera i contraatac, i més contra el Barça. És un equip molt ben treballat defensivament, amb dues línies de quatre, normalment, veurem si fins i tot avui amb tres migcampistes i un davanter referència, i sobretot jugadors de banda molt ràpids, com Johnny, com Inui, futbolistes que són capaços de desbordar per fora, que no són ni Ibai Gómez ni Rubén Sobrino, que van ser els jugadors que van marxar a l'hivern, però que, en canvi, encara li han mantingut la personalitat a un equip molt ben treballat i que és molt disciplinat defensivament.
Doncs Ricard, Marta, gràcies. Us escoltem a partir de 8:45 a la TET, com sempre, una hora abans del partit. Fins ara.
Fins ara, Carlos.
I ho dèiem, si el Barça aconsegueix la victòria avui, demà podria ser campió de Lliga sense jugar, i és que la Lliga es podria decidir a l'Atlètic de Madrid-València, Montserraia.
Si l'Atlètic perd contra el València, es confirmaria matemàticament que el Barça és campió de Lliga, perquè només necessita sumar 6 punts més que els matalassers per proclamar-se campions. Per tant, els blaugranes serien campions sense jugar i aquesta celebració pel títol es donaria al Wanda Metropolitano. Avui l'hem preguntat al tècnic de l'Atlètic, Diego Pablo Simeone, si el satisfà el fet d'acabar segon a la Lliga davant del Real Madrid. Y el técnico matalasé ha respuesta así.
No, la verdad no estamos pensando en eso porque todavía quedan 5 jornadas donde tenemos la intención y hasta el último suspiro de aspirar a acercarnos al primero. Y por consecuencia de este pensamiento intentamos mañana hacer un buen partido y obviamente llevar hasta lo último la posibilidad de alcanzar al primero que tenemos por delante.
Com veus, en cap moment pronuncia el nom del Barça, eh? Es limita a dir a primero que tenemos por delante. Estefan Savic ha rebut l'alta mèdica, està disponible per jugar demà contra València, de qui Simeone diu que és un equip fiable, organitzat i amb una idea clara de joc.
Veurem què passa demà al Wanda, però avui tornem un moment a Vitoria, perquè el Ricard Torquemada ens ho explicava una miqueta. Hi ha un ambient enrarit a l'Alavés després que ahir a la nit el màxim accionista del club, José Anquerejeta, va reconèixer que Belardo no continuarà com a tècnic la temporada que ve, Robert.
De fet, és una decisió que es mantenia en secret, però que ahir es va filtrar i que el mateix José Anquerejeta va haver de confirmar en declaracions a Onda Cero.
Que no iba a continuar en el club porque le parecía que era muy difícil volver a repetir esta temporada y que él creía que con las posibilidades que tenía el club repetir la temporada actual iba a ser muy difícil y que no se había capacitado para hacerlo.
Quejeta estava molest amb Abelardo, amb qui havien parlat fa un mes, els havia donat la seva paraula de continuar al club, però de cop i volta la situació es va capgirar, el club li va oferir les condicions de renovació, l'entrenador va demanar el doble de diners, i quan des de l'equip de Vitoria preparaven la contraoferta, el mateix Abelardo els va contestar que no seguia. Enmig del primer sí i del no, sembla que Abelardo ha tingut ofertes per entrar en un altre equip. Quejeta volia anunciar la marxa d'Abelardo al final de temporada, però insinua que ho han filtrat de manera intencionada.
Esto lo sabíamos el representante, lo sabía el propio Abelardo, lo sabía Sergio, lo sabía yo y nadie más. Sergio y yo no hemos ido, por tanto, a partir de ahí ya no puedo, evidentemente, acusar absolutamente a nadie porque no tengo una prueba, pero es evidente que la filtración viene de la otra parte.
El president del club ho lamenta, ja que l'equip encara aspira a poder aconseguir una plaça europea.
Sí, si el Barça es mira la jornada de Lliga amb l'esperança d'assegurar el títol, el Girona l'afronta d'una manera molt diferent, en una situació molt delicada ja. Res es decidirà en el que passi aquesta nit a Valladolid, això sí, a partir de 8:45, però sí que s'aclariran moltes coses. El Girona és ara mateix 2 punts per sobre del descens. L'enviat especial de Catalunya Ràdio a Valladolid és l'Eduard Solà. Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, Carlos.
Un Girona que arriba molt necessitat a Valladolid, i un Valladolid que també està molt necessitat davant el Girona.
Sí, segurament el Valladolid s'hi juga més perquè, ja ho va dir-ho i Sergio, està 2 punts per sota del Girona i, per tant, per exemple, en l'hipotètic cas d'un empat, el Valladolid encara continuaria per sota. Si hi ha empat, es mantindria el Girona 2 punts per sobre del descens. Amb una victòria, El Girona deixaria el Valladolid, que és l'equip que marca el descens, 5 punts per sota, i a més amb el gol a braç a favor, i per tant faria un pas de gegant de cara a la permanència, però una derrota ho complicaria molt tot. El Valladolid l'avançaria a la classificació, com anteriorment han fet dos rivals directes, amb els quals el Girona ha perdut, com el Villarreal. El Celta seria la sisena derrota consecutiva, i tant l'equip com Eusebio començarien a perdre més crèdit. I a més, si el Llevant puntués demà en el seu partit contra el Betis, per primera vegada seria el Girona en zona de descens. I la final d'avui serà a casa d'Eusebio, el seu equip on va començar i acabar com a jugador professional, i amb familiars i amics a la graderia. Una situació que Eusebio hagués volgut poder evitar, però s'ha acabat produint.
Sí, tengo allí familia, amigos, sí, hay mucha gente de la que yo conozco que es muy afín y que tiene pues mucho cariño al Valladolid, pero hay muchos también que me tienen cariño a mí, con lo cual, bueno, pues también estoy tratando de abstraerme un poquito de ello. Sé que es una situación que para los dos estamos viviendo pues momentos que no desearíamos, desearíamos que fuesen diferente la situación para los dos.
Cinc derrotes consecutives han llançat el Girona, han deixat l'equip d'Eusebio ara ja gairebé sense marge, i per això, com que el rival d'avui és qui marca el descens, només ha sumat una victòria en els últims 12 partits, i a més només ha pogut sumar 3 dels últims punts possibles. L'equip d'Eusebio, per tant, no pot deixar escapar aquesta oportunitat, però si això ho pensa el Girona, també ho pensa el Valladolid, que guanyant surt del descens, i com dèiem al començament ahir Sergio, i ara el sentirem, va dir que ells s'hi jugaven més que no pas el Girona.
Está claro que nosotros, ¿no? Nosotros sobre todo porque somos los que tenemos menos puntos que ellos, ¿no? Ellos se juegan mucho, nosotros nos jugamos muchísimo, ¿no? Es verdad que jugamos en casa, que tenemos menos puntos que ellos, y nosotros somos los que realmente debemos demostrar que realmente queremos esos puntos, ¿no? Estoy convencido que ellos van a venir con la misma idea, porque al final también son puntos vitales para ellos, pero tenemos que estar un poquito por encima de ellos en ese aspecto, ¿no?
Ahir Eusebio va donar una llista de 19 convocats, amb el retorn de Ramallo i el Choco Lozano. Segurament tornaran els tres centrals perquè així ho demanen els jugadors.
Doncs gràcies, Eduard, que vagi bé el partit d'aquest vespre.
Molt bé, adeu.
Els jugadors del Girona que miraran de reull un altre partit, el del Celta, que demà visita, en aquest cas, l'estadi de Cornellà al Prat, un rival molt complicat per mirar de sumar punts per accedir a posicions europees i encara alimentar aquest petit somni de l'Espanyol, Ignasi Serrats. Bona tarda.
Bona tarda.
Un partit especial, a més, per un dels jugadors més estimats a Cornellà, el Prat, Borja Iglesias.
Un jugador format a les categories inferiors del Celta i que l'estiu passat va preferir fitxar per l'Espanyol que renovar per l'equip de Vigo per una raó molt clara. Ho explica el Panda a Ràdio Galega.
Al final, cuando ya dicen que me iba, sí. Cuando era una oferta de renovación para ser jugador del Celta, eran ridículas.
¿Las ofertas eran ridículas?
Sí. Comparado con que el mercado marcaba.
Borja explica que no va veure un interès especial en ell, que no veia un lloc al primer equip del Celta, i explica també, ha respost sobre la possibilitat de marxar a la Premier. Tot i reconèixer que la Lliga Anglesa és molt atractiva per a ell, el Panda assegura que es vol quedar a l'Espanyol.
En mi mente no está. Es cierto que siempre he dicho que es una liga que me atrae, lo he dicho desde hace tiempo, estando incluso en el Celta Ben alguna vez que me lo han preguntado, y si ahora te dijese que no me gusta, pues sería mentirte. Entonces, es cierto que es una liga que me gusta, pero a día de hoy soy súper feliz en Barcelona y me encanta estar aquí, la gente me trata genial, me siento muy querido y la verdad que no tengo intención de hacer nada.
Demà a 8:45 del vespre l'Espanyol rebrà un equip complicat amb molt bones xifres les últimes 5 jornades. Ha sumat 10 dels últims 15 punts disputats.
I avui la pluja, n'estàvem molt pendents per Sant Jordi, també hi estaven al Godó i s'han endarrerit aquesta primera jornada del torneig de tennis, una jornada marcada pel debut d'alguns dels favorits a guanyar aquest torneig. I tenim el Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Havíeu vist Nishikori, Zverev, Dominic Thiem, Tsitsipas. Què t'ha semblat la primera jornada?
Hem vist Nishikori, que ha guanyat contra el nord-americà Fritz en 2 sets, 7-5, 6-2 ara mateix. A la pista central, David Ferrer, un dels millors jugadors sobre terra batuda dels últims anys, que està disputant l'últim Godó, es retira després de jugar aquí a Barcelona i d'aquí 2 setmanes a Madrid, no tornarà a jugar, i està debutant amb molt bon peu, 6-3, ha guanyat el primer set contra l'alemany Misha Zverev, el germà gran d'Alexander Zverev, que jugarà en aquesta pista central després. Avui, de fet, juguen 4 dels 5 top tens que hi ha en aquest Godó, només es reserva Rafael Nadal per la jornada de demà dimecres. Nishikori ha guanyat, Alexander Zverev, número 3 del món, jugarà d'aquí una estona, i també ho faran l'austríac Thiem, número 5 del món, i el grec Stefanos Tsitsipas, finalista l'any passat a Barcelona, número 8 del món, també està a punt de començar a jugar l'únic català que queda al quadre, que queda en competició. Ahir va perdre Marcel Granollers i ara ha de començar el seu partit Albert Ramos, el mataroní, contra el britànic Cameron Norrie.
I l'interès pel futbol femení dels últims temps s'ha confirmat amb rècords històrics d'assistència als camps, com el d'ahir al Camp de l'Espanyol o els que s'han aconseguit aquesta temporada a Sant Mamés o al Wanda Metropolitano. Hem volgut preguntar-nos a què es deu aquest boom i si es plou d'un dia o pot tenir continuïtat. Què hem trobat, Montserrat? Ja?
Doncs mira, les 20.615 persones que van assistir a l'Espanyol Atlètic de Madrid de Lliga i a Cornellà al Prat va suposar el rècord en un partit de futbol femení a Catalunya. Els últims mesos, 48.121 espectadors a Sant Mamés o les 60.739 que van veure un Atlètic Barça al Wanda demostren que el futbol femení genera força interès. I a què es deu això? Respon l'exjugadora de l'Espanyol als anys 70, Rosa Pedrosa.
Hi han hagut molts inversors, sponsors, patrocinadors, la televisió fa molt, evidentment. Els mitjans ara són molt diferents. Es genera una notícia i als 5 minuts ha arribat a tot arreu. No té res a veure com abans, no? I bueno, ja està bé, vull dir, que se li doni aquest impuls, que ha costat molts anys, bueno, doncs no importa el que ha costat, l'important són els resultats.
La història del futbol femení no ha estat fàcil. El 1970 es fa el primer Mundial a Itàlia i el 71 a Mèxic, on hi va anar la selecció espanyola convidada. Dos Mundials no reconeguts per la FIFA. Espanya no va ser fins al 1983 que la Federació Espanyola va reconèixer el futbol femení. I el primer Mundial oficial va arribar ja el 1991 a la Xina. La inclusió del futbol femení als Jocs Olímpics d'Atlanta 96 va donar un impuls important a l'esport. Qui va viure aquells inicis dels anys 70 l'exjugadora blanquiblava Rosa Pedrosa, que creu que ara els clubs treballen fort des de la base.
S'està treballant des de la base. Penso que s'estan fent les coses bé. Pensa que nosaltres, quan vam començar a jugar, com a molt havia jugat al carrer i encara va trigar molt de temps en haver categories inferiors. Tu ara veus nenes que estan jugant a l'Alaví, que jo particularment, jo, bueno, salivejo, vull dir, veig aquelles criatures i penso, mare de Déu, senyor.
I fins a on es pot arribar? La també exjugadora de l'Espanyol als anys 90 i 2000, Raquel Cabezón, ho veu així.
Està clar que no podem jugar cada 15 dies en els estadis on juguen els nois, però que no passi a ser això una anècdota, un... Ui, sí, el 2019 es va jugar aquí, allà, i es van omplir estadis, o sigui, que sigui una continuïtat. I a partir d'aquí, sent una continuïtat i veient com estan treballant els clubs a nivell femení, jo crec que, bueno, pues es pot portar a veure una lliga femenina professional. Jo crec que a poc podem arribar a un nivell bastant important a nivell de lliga femenina.
El pròxim Mundial de Futbol Femení, que es farà a França els mesos de juny i juliol, on la selecció espanyola hi participarà, pot ser un bon aparador per confirmar que l'interès pel futbol femení no és flor d'un dia.
I encara un apunt de bàsquet abans d'arribar a les 3. Avui es disputen partits d'Eurolliga. El Madrid pot accedir ja a la Final Four si aconsegueix guanyar el Panathinaikos a la seva pista. Els madrilenys dominen per 2-0 l'eliminatòria. També es juga el Fenerbahçe Žalgiris, en aquest cas amb empat a 1 a la sèrie, i ara es trasllada a Lituània.